Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Una mica polèmiques, la dels penals. Un s'ha xiulat a favor del Barça, l'altre no, en contra del Barça. Laia, recorda'ns què ha passat.
Doncs mira, en el penal favorable al Barça, el 10 de la segona, hi ha hagut una disputa entre Ferran Torres i Ansu Fati per picar el penal. De seguida, Carvelora Rojas ha xiulat el penal, Ferran ha agafat la pilota, Ansu també la volia tirar ell al penal, però Ferran li ha amagat la pilota i ha acabat donant-li també un copet amb el maluc perquè sortís d'aquella zona. Ferran, finalment, ha sigut qui ha agafat la pilota, qui l'ha plantat als 11 metres, ha xutat el penal i l'ha fallat. I després del partit, en roda de premsa, Xavi ha confirmat que hi ha una llista preestablerta i que el primer xutador avui, en absència de Lewandowski, també per als jugadors que han sortit de titulars, era Ferran Torres.
Són decisions nostres, de l'estaf, no? Hi ha un ordre i avui ho tenien més clars, però bé, al final són sensacions, no? Moltes vegades m'havia passat a mi que qui tira la falta, no? Hi ha un encarregat, però al final el segon és el que està amb més confiança, en el moment aquest potser ho necessita, bé, és un tema de comunicació, res més. Al final hi havia encarregats i és entre ells que han de parlar, però no té massa importància.
Doncs això és el que ha dit Xavi. L'altra acció és un possible penal de Kessié, que l'àrbitre no ha assenyalat. Això era ja a les acaballes del partit.
Sí, era el 86 de partit, que s'hi ha tirat a terra Ferran Pérez i no ha tocat la pilota. L'àrbitre no ha assenyalat penal, de fet ha marcat córner i tampoc l'ha anat a veure al VAR. Per tant, l'àrbitre ha interpretat que Kessié ha tocat la pilota. Xavi ha dit que un cop vista la repetició, avui recordem que Xavi estava sancionat i que ha vist el partit des d'una cabina de la zona de premsa, per tant ha pogut veure la repetició al moment, ha dit que ell considerava que no era penal, però l'entrenador del València, Rubén Baraja, s'ha queixat que no hi ha hagut com a mínim una revisió al VAR.
Tampoco está en nuestra mano, ¿no? Son decisiones, son interpretación. Lo que es evidente es que algo ha pasado ahí en esa acción y a mí me hubiera gustado saber por qué motivo no se vuelve a ver, ¿no? O que el árbitro tenga la posibilidad de verlo de nuevo.
Doncs això és el que ha dit Baraja, que considerava que s'hauria d'haver anat a veure el VAR. Òbviament, des de l'òptica del València, es creu que hi havia penal de Kessié sobre Ferran Pérez, el que hagués pogut suposar l'empat dels valencianistes, que haguessin estat or per ells, perquè, com abans apuntava el Dani, són penúltims a la classificació, a 2 punts la salvació, però el que anem comentant cada setmana, que de moment no varia, i és que la salvació aquesta temporada anirà caríssima.
A veure, vosaltres que heu estat futbolistes, Pichi, Solsona, no li hem de donar més importància això de Ferran i Ansu? Àngel, per tu? Això passa?
No, sí, i tant que passa. Sí, tant que passa. Ja t'ho ha dit l'entrenador. Normalment hi ha una llista, un, dos, tres, un ordre de llançadors dels penals, i si el primer per les circumstàncies, perquè està cansat o li han fet el penal a ell i no se recupera o perquè no té confiança que... li diu a l'altre que el tire, però si no el tira ell, i per tant, bueno, és obvi que els dos necessitaven el penal per fer el gol i guanyar confiança, no? Tant Ferran com Ansu, però bueno, al final, pues mira, ni un ni l'altre no ha estat el gol, no? Però sí, no crec que vagi més enllà del que ha estat aquesta petita discussió al camp.
A més, el nano no té sort, després. Vull dir que té ganes de refer-se, treballa, fa desmarcades, com explica el Marc Guillén sempre, el Barça juga a RAC1, ho intenta i posa voluntat, està sortint d'aquell pou que ens va explicar, però no té sort després, l'ajusta tant, li bota malament i li va al pal.
Si tu vols sortir del pou i vols guanyar confiança i creus que per tirar un penal, si marques el gol, ja la guanyes totalment, tens totes les de perdre, perquè pot passar això. I encara que marquis, no et diran que estàs millor... ni que ja estàs a tope ni al 100%, no ha xutat molt malament i que vulgui tirar
ha impactat malament a la pilota
sí, i que vulgui tirar en Sufat i bueno, ha dit el Xavi que hi ha una ordre de prioritats, però després quan estàs al terreny de joc doncs hi ha qui es troba millor, pitjor, es parla, passa que ara hi ha tantes càmeres que t'enfoquen i
sí. Hi ha un moment que ell que si s'hi acosta, que a mi m'ha cridat l'atenció, li diu una cosa i després que si li fa, vinga, Ansu, ja està. No sé, hi ha hagut aquí com una tercera pota.
Ha explicat al Ferran Martínez de Mundo Deportivo que aquesta llista és primer Robert Lewandowski, que el segon en aquesta llista és Kessié, per això Kessié també s'ha apropat a la pilota, però que com que avui Kessié no ha sortit de titular, i el que ha dit Xavi, que sí que hi ha una llista preestablerta, però que es parla en funció del partit, com que avui Kessié no era titular, s'ha determinat que fos Ferran Torres qui xutés per alt en cas que n'hi hagués.
Kessié es tirava al Milan.
Sí, sí.
Es tirava sí, i es tirava bé.
I molt bé, eh?
Sí, sí.
Sí, no, Albert? Es tirava bé.
Sí, sí.
32 a 37 ha marcat anècdota, la seva carrera.
32 a 37?
Sí, sí. Ara, just abans ho estava revisant i amb el que va marcar la Supercopa contra el Betis, no? La tanda, em sembla que són 32 a 37. Per tant, és el que em sorprenia, que es parlés tant de Ferran i Ansu, però no del jugador que els xuta millor del Barça, mira, sense tenir en compte que hi ha Lewandowski.
Aquí tens l'explicació, molt bé. El Ferran Martínez, company de Montdeportiu, la Laia Coll, que ens la fa saber. I després... Sí, digues.
No, que a mi em preocupa com pot haver quedat Ferran Torres després d'haver fallat aquest penal, perquè al final del partit ha marxat cap cot, molt capficat cap a vestidors, mentre els futbolistes estaven encara sobre el terreny de joc, saludant-se amb els rivals, donant les gràcies a l'afició pel suport. Ferran ha estat el primer en marxar, ho ha fet ràpid, a veure com el pot afectar tot plegat, després que fa una setmana es coneguéssim el procés, l'humanament que s'ho està passant i que semblava que amb el Cádiz havia aixecat cap, i Ansu Fati el veig jugar i és que s'ho passa malament jugant. Ja no és que no gaudeixi, és que ho passa malament. I pobre, té una mala sort, perquè ja no és que vull enviar una pilota al pal, sinó que l'altre dia no només és que no facis gol al Bernabéu, sinó que li prens un gol que podria haver suposat el 0-2 a un company teu, que tens la mala fortuna que estàs allà al mig, que tot li, sembla que tot li va malament. I crec que estan tots molt capficats amb el gol, perquè avui Rafinha, des del meu punt de vista, quan ha fet el gol, ha tingut uns minuts després que estava molt bé, que hem vist un altre Rafinha, que estava disfrutant més i que estava aportant coses i que totes les accions li sortien bé. Després crec que ja ha anat cap avall i que ha tornat una mica més a la seva línia irregular, que vol intentar coses i que no li surten, però m'ha donat la sensació, després del gol, de veure un Rafinha diferent.
Hi ha un detall, que és Ansu sent el primer a animar Ferran, dues vegades. Sí, a mi això m'ha agradat.
En tot cas, a mi el gol, i se m'entengui, segur que l'ajudaria, però és el que menys em preocupa d'Ansu, perquè, no sé, a mi el que m'inquieta és que veig un jugador que no s'assembla en res al d'abans de lesionar-se. Sí.
No.
Em sembla un altre jugador.
I en aquest procés de paciència, clar, però ja portem quan, no?
Sí, sí.
Ja uns mesos, no? D'Ansu que va fent, no? S'ha de ser...
Tota la temporada.
Participa en tots els partits, però li costa un horror ser titular, també.
I tots esperem i estem desitjant, doncs, que agafi el nivell que tenia. No?
Però per mi era un jugador que, per sobre de tot, el que tenia era una explosivitat brutal. Mm. No? És a dir,
això ho ha perdut,
agafava la pilota, fum, i de cop... I ara, en canvi, és un jugador que això no li hem tornat a veure.
No, una llàstima, la veritat, una llàstima.
Però esperem que ho pugui recuperar.
Sí, és cert que si entra aquest gol, no?, canvia tot, ja. Era el 2-0, hauria canviat tot.
Sí.
És veritat. Sí. Vull dir, no, perquè Araújo... No.
Ells també l'han tingut.
Sí, però Araújo després...
La recorreia de cap.
Però just és després l'expulsió d'aquest penal. Araújo, si no vaig errat ara.
No, però dic que la primera...
Sí, és després.
Clar.
El penal,
i el penal,
el pal d'Ansu, i el 55,
i al cap de 4 minuts...
I al cap de 3 minuts, el 58, clar, és l'expulsió d'Araújo.
Clar. És que això ho condiciona absolutament tot. I voleu dir alguna cosa del penal, del gest d'Ansu, Àngel, després d'anar a animar Ferran Torres?
No, està bé, però ja t'he comentat que el que passa ahir, aquesta petita discussió... s'oblide immediatament, no crea cap conflicte.
Val. Anem a l'altra. Per tu és penal, Blaia? La de Kessié?
És una jugada molt complicada, no? Perquè és que en directe m'ha semblat que era penal, o sigui, en el directe. Després, veient la repetició, és veritat que crec que el que comentava Guillamón després del partit és que l'àrbitre els havia dit que hi havia contacte, però és que veient el contacte em sembla molt lleu com perquè el futbolista de València caigui d'aquella manera. Crec que és Fran Pérez, el jugador de la cantera, no? I aquest com contacte, però jo no veig una traveta, per exemple, al turmell o un cop molt fort a la cuixa, no? que el pugui tombar, i per tant jo entenc que l'àrbitre no va al VAR perquè ell veu que hi ha un contacte, ell mateix ho reconeix, però considera que no és suficientment important com per pitar penal. No és que l'àrbitre no vegi res i no xiuli res, sinó que el VAR evidentment l'avisa que hi ha un contacte i diu que ja l'ha vist i entenc que decideix que no és penal. Jo crec que si l'hagués pitat no hauria passat res, però no em sembla tan greu com per tot el que he anat llegint durant la tarda.
Perquè si us hi fixeu bé, hi ha una repetició per darrere que la pilota canvia de trajectòria, com si la toqués Kessié. Kessié toca cama, és evident, del jugador. Jo crec que això tots ho hem vist. Com diu el Blaia, veurem si el fet del contacte és prou dur o no és prou contundent com perquè fos penal. Però la pilota també canvia de trajectòria. Què és? Que toca el peu de Fran Pérez i llavors desvia Fran Pérez la pilota? Que llavors no seria ni corna, vull dir. Que s'hauria equivocat l'àrbitre.
Jo,
a tu què t'ha semblat?
En directe, de la manera que ha caigut Fran Pérez, dic, ui, vull veure la repetició. Però ja em semblava, de la manera de caure, eh? Perquè diguem, no era una caiguda, diguéssim, anormal, o que ha donat un pas més i aleshores ha caigut, dius, home, igual s'ha tirat o no. I quan veig la repetició, jo no en tinc cap dubte. Que si no toca la pilota i toca el turmell, i és penal. I que el VAR ha d'avisar, jo no sé si l'ha avisat o no, a l'àrbit. I a l'àrbit, doncs ho va mirar o no ho va mirar. I si ho va mirar i decideix que no, perquè és... És que, clar, què valorem aquí? Si és una patada que et trenquen el turmell o només si et toquen i et desequilibren? Si et toquen i et desequilibren, sigui més fort o més fluixet, per mi és penal, jo no en tinc cap
aquí dubte. El que s'ha de fer sempre és posar-te a l'inrevés. Si això li fan a Ferran Torres o a Ansu Fati, qualsevol rival de la Lliga Espanyola, què diríem?
I vas perdent 0-1?
Tots diríem...
Perdent 1-0.
Sí, tots diríem que hi ha contacte i que, per tant, el VAR l'hauria d'haver anat a revisar. Com a mínim a revisar. No, Àngel?
És penal. Per mi és penal. Mm-hmm. No tinc cap dubte. No tinc cap dubte.
Penal,
i quan l'he vist i com cau i tal, dic, segur.
També. Dic,
no toca la pilota, toca el peu del jugador, estan anant llançat el xaval, el Fran està anant llançat i aquest contacte te fa caure.
Clar.
Portada de Superdeporte de demà. No es queda en curs. Així, amb gran robo. Y diuen, escándalo, estafa, atraco, vergüenza, mano negreira. Y el subtítol, que sí tumbó a Fran Pérez, pero Alberola Rojas se inventó un córner y Jaime Latre ni lo revisó en el VAR. Vergüenza y mano negreira.
Clar, el tema mano negreira és bo, com a mínim són originals.
Que és el que m'estàs comentant a la transmissió, no? Que l'àrbitre assenyala corna, que per tant té la possibilitat de que el VAR li digui, escolta...
Mira-ho.
Revisa-ho. Però, això és que ell ho ha vist, fa la sensació que ell ha vist, no, el que dèiem, no, que hi ha un contacte, però que no és prou com per fer-lo caure i que no ho vol anar ni a veure. Però jo entenc que estiguin indignats a València. No,
és que si toca la pilota i després toca el peu, però si ha tocat la pilota...
Sí. Totalment.
El que passa que l'àrbitre ha entès que s'hi ha tocat la pilota, per això xiula córner, i el VAR pot entendre que és una acció d'aquestes gris i que no és suficient per entrar.
Els diu Laia que hi ha contacte, l'àrbitre els hi ha dit.
Si l'àrbitre entén que s'hi toca la pilota, doncs sí.
No, que pot ser que toqui la pilota i després el peu del jugador i digui sí, hi ha un contacte, però per mi no és suficient i per tant, com que jo considero que ha tocat pilota i jugador, dono córner. Això és l'única explicació que jo trobo.
L'errada és del VAR, que no sabem, jo, almenys jo no sé, si l'ha avisat o no. I a l'altre li ha dit a l'àrbit, escolta, que jo ho he vist molt clar, que no vaig a mirar res. Vale? Però si ho va a mirar, ho pot veure. I després valorar. Passa que no ha anat ni a mirar-ho.
Jo crec que el VAR sí que l'avisa, no, Dani?
L'ha avisat. No, ha anat al VAR.
Al córner hi ha un moment que sembla que... No, que parlen.
Parlen tot el partit, parlen.
Sí. Què anaves a dir, Laia? Res, ja està. Doncs mira, anem al futur del Barça. Aquesta pròxima setmana, que la té neta, què sabem?
Demà, de moment, hi ha sessió de recuperació i després, en principi, Xavi donarà uns dies de descans. El proper partit, recordem que és diumenge de la setmana que ve, a les 9 de la nit a Sant Mamés, no podrà jugar Araujo, sancionat per la vermella directa que ha vist avui. Tornarà segur Gavi, que avui no ha pogut jugar per acumulació de grogues, i de cara ja a la setmana que ve a Sant Mamés poden tenir minuts en funció de com vagi la setmana, de com evolucionin Lewandowski i Dembélé. Pedri, mínim, baixa fins al Clàssic, que serà d'aquí a 15 dies, i informació important de cara a la setmana que ve. Hi ha fins a 5 jugadors apercebuts que, per tant, si veiessin una targeta groga, es perdrien el Clàssic. jugadors importants, Busquets, per exemple, també estan apercebuts, Ferran, Kessié, Rafinha i Dembélé, que en cas que jugui doncs ho haurà de tenir en compte.
Jo Dembélé me'l guardaria pel clàssic, ja que té 4 grogues.
Jo Dembélé el faig sortir coix, li ensenyen la groga i se'n va, i així es recupera.
No, aquesta no ens agrada, Dani. Aquesta no,
per què no?
Mentre dura la recuperació, sí,
ara el fa entrar. Mira, 5 minutets...
De Ferran...
Les mans o alguna
cosa. Ferran, que si hi Rafinha, si a Sant Mamés hi haurà una groga, tampoc em preocuparé massa, perquè en principi el Barça recupera ja pel clàssic Dembélé, Lewandowski i Pedri, no? Però, sí, Busquets i Dembélé, aquestes 4 grogues de Busquets
Pedri,
i Dembélé...
Pedri diu que no.
Pel clàssic.
Pel clàssic.
Pedri, en principi, pel clàssic mínim.
En principi,
la setmana que ve a Sant Mamés segur que no.
No.
Però si després de tants partits sense jugar, no, el poses al clàssic.
Oi, sí, jo posaria el clàssic a Pedri.
No sé,
Pedri sempre.
Si està entrenant, l'has de posar.
El que faci falta. clar que sí. Molt bé. De l'Espanyol, què? Mira, Diego Martínez ha dit que ho han intentat avui a Valladolid aquest migdia.
Sí.
A pesar de ese gol que fue un jarro de agua fría, el equipo lo ha seguido intentando hasta el final. Nos lo hemos jugado el todo por el todo. Para hacer un gol que nos igualase o nos metiese otra vez en el partido. Y bueno, afortunadamente ese gol llegó, no nos valió para conseguir puntos, pero sí para igualar el gol a veras particular.
Avui no, després de dues victòries seguides, avui no.
No, però està bé perquè diu hacer un gol para entrar en el
això
partido.
Això igualar.
No,
para... lo de igualar el gol a veras. Sí,
hostia, para entrar en el partido, no, cuando tú entras al partido vas a intentar ganar el partido. No metes un gol i ara ja estoy dentro del partido.
Avui ha passat moltes coses. No, una lesiona, una a la dreta, una a l'esquerra, no? Avui, canvi de posició, un desgavell, això ha sigut, no?
Ha sigut avui, està molt malament. I el resultat amaga una mica el que ha fet l'Espanyol al partit, perquè amb el 2-0 n'han tingut dues sols davant de Pacheco. I no han fet el tercer ni han fet el quart, i després l'Espanyol ha marcat. L'Espanyol ha estat molt malament, ha canviat... Que jo entenc, que a vegades quan les circumstàncies no són bones i el resultat no t'acompanya, doncs si estàs jugant un 4-2-3-1 vols posar un atacant més i poses i varies el sistema i ja jugues amb tres puntes i fas... Ja ho entenc, però és que avui ha començat d'una manera. Ha canviat, vale. Però és que a més ha canviat de posició dos o tres vegades als laterals. S'ha lesionat Olivan, ha posat a Òscar Gil, després ha sortit el Ronael Pierre Gabriel, l'ha posat a la dreta, després l'ha canviat a l'esquerra, després Òscar Gil l'ha posat a davant. Jo, escolta, ha sigut una cosa que jo dic, al final no sabran on estan.
Patireu, no? Està a 2 punts del descens, no. I ara dissabte a l'Espanyol va al Bernabéu i després rep el Celta abans de l'aturada a Cornellà al Prat, no?
Sí, sí.
Com, si l'Espanyol li dona per perdre aquests dos partits, compte, eh? Que encara és el mes d'abril i el maig, que són les últimes 12 jornades, patint, eh?
No, sí, està clar. Aquí tens 27 punts. N'has de fer 41, 42, no? Sembla que aquest any, 42, doncs n'has de fer 15.
Ja. Complicat, eh? Complicat, eh? Sí. Què t'està semblant l'Espanyol i el Girona, Blaia, també? Tu que segueixes tots els equips de la Lliga i allà a Relevo feu bons reportatges...
Home, l'Espanyol, avui l'he tornat a veure amb manca d'idees, no? Un equip que, el Valladolid és veritat que és un equip que quan juga a casa és bastant fort, sobretot a nivell col·lectiu, és un equip que té bons futbolistes al mig del camp, que combina bé, que apreta, però l'Espanyol amb pocs recursos, no? Sembla que al final Diego Martínez opta sempre per aquest joc directe sobre Joselu, que al mig del camp es desdibuixa, Darder apareix poc i això sempre és una mala notícia, i defensivament és un equip poc sòlid, s'ha anat demostrant, té problemes moltes vegades per controlar segons quins futbolistes del rival, i avui Gonzalo Plata, que és un jugador desequilibrant, però ha semblat molt millor del que realment és aquest jugador, no? I per tant, bé, l'Espanyol va al Bernabéu, que és un escenari molt complicat, i després un altre partit difícil contra el Celta. Estarà molt complicat aquest any la lluita avall, perquè hi ha molts equips que estan en situació complicada i equips que poden despertar perquè tenen talent, i el Girona al final és un equip irregular, no? És capaç del millor, com vam veure guanyant a Sant Mamés fa poc, va fer 6 gols fa molt poc també, però un partit molt dolent l'altre dia, defensivament amarrades que no es poden cometre, i després una mica remolc, no? del partit, però al final el Girona té un talent, sobretot a tres quarts de camp, i una competitivitat que l'Espanyol no té, i aquí jo crec que l'hem d'exigir més a Diego Martínez, no? Que és un bon entrenador, ho ha demostrat, el Granada sobretot, però a mi la seva d'augment, el que porta l'Espanyol, m'està deixant un gust de boca agradolç.
Al Girona li queda, abans de l'aturada, Girona Atlético de Madrid, que això és dilluns de la setmana que ve, no demà, no, d'aquí a 8 dies hi ha un Girona Atlético a Montilivi, i després Rayo Girona. El cap de setmana del Clàssic, del Barça-Madrid, hi ha un Rayo Girona a Vallecas i després 15 dies d'aturada. Àngel, què et sembla? Patiran o no Girona i Espanyol per salvar-se?
Bueno, espero que no. Si és cert que l'Espanyol li està costant més del compte, no? I tots estem una mica esperançats amb Diego Martínez i no, li està costant moltíssim. I el Girona sí és cert, que és una mica irregular, no? Però té un futbol agradable, vistós, i bueno, i jo crec que està ben classificat, eh? Però, òbviament, l'objectiu és la salvació i, per tant, si patix i se salve, també serà una bona temporada.
Molt bé. Per acabar la tertúlia d'avui, ens queden moltes coses, eh? Ara el Mundet ens ve a explicar una exclusiva de Mundo Deportivo i de RAC1, perquè, a més, la compartirem amb el José Ignacio Huguet, que és el cap de bàsquet de Mundo Deportivo, perquè Mundet i Huguet... Mundet i Huguet, eh? Cognoms molt semblants, Mundet i Huguet.
Bona dupla.
Han estat treballant en una exclusiva relacionada amb el món del bàsquet, que és que ho capgirarà tot. Vull dir, la Supercopa d'Espanya de futbol ja va a l'Aràbia Saudita. Els grans premis de Fórmula 1 i de motos ja van a l'Orient Mitjà, també, no? A Qatar, a Bahrein, avui, a l'Aràbia Saudita. Doncs ara, Dubai vol entrar a l'Eurolliga. Dubai tindrà un equip per competir a l'Eurolliga de bàsquet i acollirà dues Finals Fours en els pròxims anys. Evidentment, entrarà una injecció de diners a l'Eurolliga de bàsquet brutal, no?, per tots els equips. Això està a punt de signar-se, i ara us explicarem tots els detalls amb el Marc Mundet i amb el José Ignacio Huguet d'aquí uns minuts. Abans, però, com us deia, un document, avui lo de Évole, el Jordi Évole, amb el seu programa Lo de Évole, La Sexta, ha fet un programa meravellós amb Juan Carlos Unzué, que està patint la L. Doncs ha reunit a Andoni Zubizarreta, que va ser company d'Unzué, a Dani Rovira, que també va haver de superar un càncer, i a Olga Viza, que és una magnífica periodista. Bé, més enllà de que durant el programa han entrat un munt de persones vinculades a Juan Carlos Unzué, com Xavi Hernández i Luis Enrique, li van gravar uns vídeos. I hi ha hagut un moment en què parlaven de l'època de Zubi i Unzué al Barça, i han explicat aquesta anècdota de Johan Cruyff quan cantava els 11. Mira què diu Unzué.
Te voy a contar una anécdota muy, muy interesante. A ver. Y esta creo que no la he hecho pública nunca. Johan tenía la costumbre, en la charla previa al partido, cuando decía la alineación...
La cantaba, la alineación.
La cantaba, pero normalmente la cantaba desde el lateral derecho. El portero ni lo nombraba. ¿Me entiendes? Pero no porque estuviese yo, sino porque era la costumbre y el portero ni se nombraba. Bueno, antes pues jugaba el mismo, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto va un día, dos días, tres días... Y yo un día, pues ya, yo me imagino que estaba un poco hasta los cojones ya de ese suplente.
No, yo creo que... No, ¿te imaginas? No. Estabas.
Y no dice nada, yo no decía nada. Y normalmente, además, el portero, dentro de esa charla, hablaba también.
Johan, por lo menos, te daba a ti la responsabilidad de quién ponías en la barrera, los cornes, un poco todo.
Y entonces uno de los días y tal, que no había dicho el nombre del portero que jugaba... cuando acaba de decir, hacer su charla y tal, y justamente cuando iba a empezar a hablar Andoni, empiezo a hablar yo, y empiezo a decir, bueno, pues a la barrera va, pues Chiqui el primero, y entonces me mira así Johan, y me dice, no, va a jugar Andoni. Y yo, no sé, como no has dicho quién iba a jugar,
pues yo dije, igual tengo una lesión.
Claro, no, pues mira.
Pero qué valentía de en medio de una charla de Cruyff, coger la palabra sabiendo tú perfectamente que tú no eras el portero titular. Sí. Y actuar como el portero titular ante un Johan Cruyff que, hostia, tenía carácter y maneras de a veces incluso... Igual la palabra no es justa, ¿eh? Pero incluso de humillar a veces a alguien en el vestuario...
Te entiendo, Jordi. Yo me he sentido no respetado por Johan. O sea, en aquel momento, por la forma en que él me transmitía, cómo me transmitía delante de todos los compañeros, cómo me apretaba, cómo me presionaba, yo sentí que me estaba faltando el respeto. Pero estaba muy equivocado. Porque no me estaba faltando el respeto. Él me apretaba y me presionaba porque creía en mí. Y porque creía o quería sacar mi mejor nivel.
és un petit extracte, l'anècdota, que és divertidíssima, eh? Pichi, Solsona, no sé si l'heu viscut, però és divertidíssima. Que cantessin els 11 així, no, Àngel?
Sí, 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 òbviament. Estava molt clar i molt definit qui era el porter titular i qui era el suplent.
Abans, sí. I després això, eh? Aquestes paraules emocionades de Juan Carlos Unzué. Si podeu, recupereu el programa, perquè és preciós, una lliçó de vida la que dona Juan Carlos Unzué en aquest programa que ha fet amb el Jordi.
Un dia més.
A la Sexta, sí, senyor.
Un dia més.
T'ha agradat, Blaia?
Sí, 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 m'ha encantat, la veritat.
Mira, apunta-la per relevo, que feu bones històries, doncs aquí en tens una altra, també.
M'ho apunto.
Una abraçada, Albert, fins la pròxima. Ens sentim a la Champions aquesta setmana.
Una abraçada, moltes gràcies.
Gràcies. Àngel, descansa, diumenge que ve més, que tenim un Atlètic Club Barça.
Ok, abraçada.
Adéu-siau. Solsona, a veure què fa l'Espanyol al Bernabéu dissabte. Empatar, no?
Jo espero guanyar.
Ara, així m'agrada. Ambició, ambició, que abans has dit empatarem.
Bueno, d'entrada has de sortir sempre a guanyar. Després ja veurem. Veient el Madrid, escolta, estic il·lusionat.
Així m'agrada, així m'agrada. Gràcies, Dani.
Vinga.
De seguida tanquem tertúlia abans, però mira, també s'ha jugat la Lliga F, s'ha reprès avui, aquest cap de setmana, la Lliga F, després de l'aturada per seleccions, i, com no, l'ha tornat a guanyar el Barça.
Sí, una golejada 5-0 al Johan davant el Villarreal, el Barça que continua líder en ple de victòries, però la millor notícia d'avui és el retorn de Jana Fernández. Després de 376 dies pel trencament de creuats, i també que ha reaparegut Graham Hansen després de 4 mesos i ho ha fet un recital, hat-trick per començar i tornar de la millor manera. També han marcat avui Oshoala i Salma Parayuelo. Avui Jonathan Giraldez ha arribat a la xifra de 50 partits de Lliga dirigint al Barça. Les xifres no poden ser millors, 50 partits, 50 victòries. Dues coses més a destacar, l'eix. Avui hi havia 5.026 espectadors al Johan i Alexia, tant al Johan com després al Camp Nou, ha ofert a l'afició el premi de Best com a millor jugadora del món. També l'han acompanyat Mapi León, Lucy Bronze i Keira Walsh com a integrants del millor 11 de la temporada. I més enllà del Barça, parlant d'aquesta Lliga F, avui empat a 2, empat important del Levante a les Planes contra el Betis, un rival directe a la classificació, i amb aquest puntet les de Sant Joan d'Espí amplien una mica l'avantatge amb el descens, ara tenen 3 punts més.
A veure si se salva el Levante a les Planes i si puja algun altre equip català, i en tenim 3 l'any que ve a la Lliga F. Laia, gràcies.
Bona nit.
Vinga, adéu-siau. Saperes, també una abraçada.
Vinga, que vagi bé, bona nit.
Fem una pausa, tanquem tertúlia i de seguida aquesta notícia exclusiva de RAC1 i Mundo Deportivo sobre la nova Eurolliga que s'està preparant.
Maxus, furgonetes elèctriques, t'ha ofert la tertúlia del Tu Diràs.
Presentem la nova gamma de furgonetes Maxus i els seus nous models 100% elèctrics. Una nova energia per fer front a les feines més dures i el dia a dia més exigent. Una nova energia que és pura força. Digues adeu als no puc, millor. Sayonara, baby. Maxus, una nova energia.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som el 2023. Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
Em vull vendre el cotxe, vendre el cotxe.
A Vender Mi Cotxe et comprem el cotxe.
Però com? On i quan? No tinc temps.
Fàcil i molt de pressa. No cal ni demanar cita. Vine amb el teu cotxe, accepta la millor oferta i abans de 30 minuts tu i els teus diners estareu de tornada a casa.
Vinga, vent el cotxe a Vender Mi Cotxe.
Som a Barcelona, al carrer Rocafort 78, Cornellà de Llobregat i a Sabadell.
A Hyundai hem fet 30 anys i per celebrar-ho amb tu hem llançat l'edició especial i30N l'any 30è aniversari amb tota l'esportivitat que busques per un preu increïble. Gaudeix d'aquests 30 anys junts i fes-te veure amb el teu i30N l'any 30è aniversari.
RAC+1 Podcast.
Torna RAC and Go, el podcast de RAC+1 pels emprenedors. Fa que un emprenedor sigui únic.
Work hard and make progress.
El seu compromís.
Persisteix i venceràs.
El seu optimisme.
Encara que sembli en conya, no ho és gens, i és tot anirà bé.
Tocar de peus a terra.
Emprendre no és una carrera de velocitat, és una carrera de resistència.
La seva passió per les coses.
L'eina fa la feina i la mà te la fa anar.
RAC and Go, amb Oriol Llop. El podcast de RAC+1 pels emprenedors. O dit d'una altra manera, per aquells que volen canviar el món abans que el món els canviï a ells.
James the world, where the world will change you.
Escolteu-lo a l'app de RAC1 i RAC1.cat. amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
RAC 1. RAC+1 Podcast.
RAC+1 presenta la píndola de salut amb Marc Radorta.
Una recepta de vida sense contraindicacions ni efectes secundaris.
Consells per viure millor.
Passem consulta amb els millors especialistes, perquè la salut ens importa, i molt.
Els divendres, cada 15 dies a RAC+1, nou capítol de la píndola de salut.
De salut. D'això va aquest podcast.
RAC+1, la plataforma digital de continguts extra de RAC1.
Amb la col·laboració d'Àptima, Centre Clínic Mutu a Terrassa.
Esports.
Entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1. Tu diràs. Amb Aleix Pariser.
3:15 de la matinada, ho hem comentat a l'inici d'aquest Tu diràs. RAC1 i Mundo Deportiu han tingut accés als plans de futur que té l'Eurolliga masculina i que s'han de debatre aquest mateix mes de març. I és que ara mateix som a la cruïlla que ha de definir l'escenari del bàsquet europeu dels pròxims anys, de les pròximes dècades. Tenim per aquí el Marc Mundet, que ja l'hem saludat a l'inici. Hola, Mundet.
Bona nit.
I també saludo el cap de bàsquet de Mundo Deportivo, José Ignacio Huguet. Hola, José, què tal? Bona nit.
Hola, bona nit.
Bona nit. D'entrada, Marc, a l'inici del programa ja ens explicaves que els clubs de l'Eurolliga estan per la labor, no?, d'ampliar la competició amb l'entrada d'un equip de Dubai en el futur. Fa mesos que sentim la cantarella de que la màxima competició del bàsquet continental va per aquí. Per tots aquells a qui les interioritats de l'Eurolliga ens quedi una mica lluny, fes-nos 5 cèntims.
Mira, el tema arrenca de lluny, encara amb el mandat de Jordi Bartomeu al capdavant de la màxima competició continental. L'Eurolliga intenta augmentar els seus beneficis, mentre que des de l'Emirat hi ha uns inversors amb interès per entrar a formar part de la competició amb un equip establert a Dubai mateix. Es produeixen un seguit de contactes exploratoris que s'allarguen en el temps i que desemboquen en un viatge de la família de l'Eurolliga a l'Emirat el mes d'octubre. És una foto que va fer molta fortuna a dins del món del bàsquet. Que no soni estrany, hem vist Supercopa Espanyola de Futbol a l'Aràbia Saudita, al Marroc, Austràlia ha participat a Eurovisió, el Dakar ni és a París ni és a Dakar, o l'European Tour de Golf és de tot menys europeus. Són negociacions llargues on es perfila el detall de l'entrada de l'equip i s'acosta el moment on els propietaris de l'Eurolliga han de decidir el què. Si accepten l'entrada de Dubai a la màxima competició continental o es queden com estan ara. Ja et dic, Aleix, que és una entrada en força. Els inversors dubaitians estan disposats a invertir 150 milions d'euros en els propers 6 anys, ja que es multipliqui per molt el volum de negoci de l'actual Eurolliga. A canvi, Dubai entraria a l'Eurolliga a partir de la temporada 2024-2025 per les 15 properes temporades amb la idea de desenvolupar-hi un projecte estable de bàsquet en un mercat, l'Orient Mitjà, amb moltes possibilitats dins del sector bàsquet. Tingues en compte que a Dubai hi ha un 85% d'immigració i que molta d'ella prové de països amb una forta tradició de bàsquet. Cas d'Israel, de la Xina, Filipines, Grècia... Una xifra, el 58% de la població de Dubai és a la franja dels 25 als 44 anys, eminentment masculina. La cirereta del pastís en aquesta proposta, el que et deia al principi, organitzar dues Finals Fours, la del 2025 i la del 2029.
Déu-n'hi-do, eh? José, el que expliqueu tu i el Mundet, demà ho podrem llegir també a les pàgines de Mundo Deportivo, la informació que signarà el José Ignacio Huguet, són paraules majors. Dèiem ara que els clubs estan per la labor, encara s'ha de votar, no?, tot això que explica ara a grans trets el Mundet.
Sí, bueno, la idea és que quan acabi març ja tinguem una decisió dels clubs. Hi ha previst un board de l'Eurolliga. El board és, diguem, l'entitat de l'Eurolliga que agrupa els 13 clubs propietaris. I aquests clubs tindran que decidir si la proposta de Dubai que tenen sobre la taula la tiren endavant o no. Dubai està ficant-li pressa perquè vol tenir una decisió ràpida per engestir tot el projecte i també perquè vol anunciar l'acord abans de la Final Four, que és el mes de maig. O sigui que sí, que la cosa va ràpida.
Clar. Llavors, a mi em venen moltes preguntes. Per exemple, Mundet, si entra un equip de Dubai, com diu el José Ignacio Guet de Mundo Deportivo, vol dir que en sortirà algun, no?
No. El que hi ha en marxa és una ampliació per fer créixer la màxima competició des d'ara i fins al 2025. Ha de créixer de manera paulatina dels 18 equips actuals als 22 amb l'entrada de places estratègiques per la competició, com són Londres i París, que ja són equips d'Eurocup, Dubai, i amb la qüestió pendent de resoldre en un futur dels equips russos, on no oblidem que el CSKA continua sent propietari de l'Eurolliga malgrat tenir la seva participació suspesa per la guerra d'Ucraïna. En l'horitzó, i t'hi poso en l'horitzó, s'hi dibuixa una Eurolliga de 24 equips amb un calendari estirat encara més del que ja ho és ara, de setembre a juny.
Clar, però llavors, José, una Eurolliga de 24 equips, tots contra tots, en play-off, això vol dir 46 partits de Lliga regular, no? 23 i 23, més els play-off. O si no, què s'ha de fer? Com una mena de NBA, unes conferències que l'Eurolliga ja va filtrar setmanes, que volia implantar?
Aquest tema és el que no està decidit i hi ha les dues opcions. Des de Dubai són partidaris de fer una lliga tots contra tots, perquè a nivell de negoci és el millor, perquè quan és més partit les plataformes televisives paguen més, però és veritat que el calendari dona pel que dona i és complicat encabir un número de partits com el que has dit de 46. Això és una cosa que és la que està ara menys definida i que tindran que deixar-ho clar. El que sí que és veritat és que aquesta ampliació és a llarg termini, o sigui, a 5-6 anys. En principi seria una ampliació a 20, després a 22 i finalment a 24. O sigui, al principi el problema de dates no seria tan gran com si acabaria sent en 5-6 anys.
Oh, Déu-n'hi-do. Però clar, Dubai és molt lluny, no, Mundet? Vull dir, els viatges que haurien de fer tots els equips és espectaculars.
De Catalunya, sí. 6 hores i mitja en avió. Però de tot el Mediterrani central i oriental no pas tant. De Tel Aviv-Dubai són 3 hores. D'Istanbul, 4. D'Atenes, 4 i mitja, que és el que es triga, per exemple, molt Barcelona-Moscou. Però, en tot cas, el problema no seria del Barça, del Madrid, del Baskonia, sinó dels dubaitians. Perquè el Barça hauria d'anir una vegada a Dubai.
Que els altres cada setmana
cada viatjant. Setmana serien cada setmana els que estarien
clar,
viatjant.
Aquí s'hi veu un problema de calendari FIBA, no?
Mira, dimarts precisament hi ha una trobada de primeríssim nivell entre representants d'Eurolliga i FIBA. No és una qüestió relacionada directament amb Dubai, però sí que té, o sí que de la pau entre les dues institucions en aquesta guerra llarguíssima que portem molts anys explicant, en penja el marge de maniobra que es tindrà en un futur. Hi ha una part de clubs en tota aquesta història que han fet un gir cap a la FIBA i els nous gestors, Dejan Bodiroga i Marshall Glickman, també estan en aquesta línia. Que és necessari un acord? Ja dic jo l'eix, absolutament sí.
Ets optimista, tu, José, que Eurolliga i FIBA arribin a un acord? Perquè aquí no només hi ha el tema del calendari, no?, que ara dèieu que és molt complicat, sinó també hi ha el tema de l'organització de les competicions.
A veure, si em fas aquesta pregunta fa 2 anys, et diria que no, categòricament. Però ara les coses estan canviant molt. És veritat que les dues parts s'han adonat de que pel negoci estar tot el dia en conflicte amb notícies negatives no és bo. I estan fent passos des de fa ja uns mesos. Fixa't que en les últimes finestres FIBA molts jugadors d'equips d'Eurolliga que abans no anaven mai a jugar amb les seleccions han anat. I Tavares ha anat, la DEC del Madrid també ha anat amb Argentina, la Provítola també ha anat amb Argentina, molts jugadors, hi ha més exemples, que abans era impossible i ara hi ha molts detalls que fan intuir que aquest apropament entre les dues parts pot acabar en algun acord ja més contundent.
Sí, sí. Els diners aconsegueixen el que volen, malauradament, no? En molts aspectes d'aquest món, i sobretot en l'esportiu. José,
Sí, sí, no, està clar. I darrere Dubai, la veritat és que hi ha molts calés, és la clau de tot.
Mira, això et volia preguntar. Qui hi ha darrere d'aquest equip de Dubai, d'aquesta organització que volen fer de les Final Four d'entrada a Eurolliga? És un projecte estat, també, o són inversors privats?
Bueno, hi ha un personatge que es diu Abdullah Al-Nabuda, que és una de les persones més riques de Dubai, però bueno, té a darrere el suport de l'Estat. O sigui, l'Estat d'Ubaití recolza completament la iniciativa i s'està gestionant a través d'executius o d'intermediaris que els més coneguts són el Dejan Kamenjacevic, que és bosnià, i el germà del Novak Djokovic, Jorge Djokovic.
Ah, sí, també suca aquí, també suca, molt bé.
També. I aquestes persones, bueno, estan fent d'enllaç entre el que és el multimilionari aquest d'Ubaití i, i l'Eurolliga són els que estan portant els contactes.
Molt bé, demà et llegim a Mundo Deportivo. José, tota aquesta informació que avui ens avanceu aquí al Tu Diràs. Gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Vinga, adéu-siau. Doncs aquí teniu la notícia, de RAC1 i de Mundo Deportivo. Aquest mes de març, els clubs de l'Eurolliga masculina de bàsquet han de decidir si aproven o no l'entrada d'un equip de Dubai a llarg termini, a canvi, evidentment, d'una forta entrada de diners directes i indirectes. I també d'organitzar aquestes Final Fours que comenta el Mundela, del 2025 a Dubai i la del 2029 també a Dubai. Ara mateix, aquest any 2023 a Kaunas, 2024 la Final Four serà a Berlín, i si això s'aprova, Dubai serà la del 2025 i també la del 2029. Déu-n'hi-do, Mundet, magnífica, la informació que ha treballat amb el José Ignacio Huguet. La volíem compartir també amb els nostres oients i demà la trobareu a les pàgines de Mundo Deportivo.
I a la web de RAC1 també.
I tant que sí. Alguna cosa més del bàsquet, Mundet?
Sí, mira, que el Joventut ha sigut un festival aquest matí contra el Camp de Múrcia, ha guanyat 94-68 i empaten un paquet de 3 equips amb 14 victòries a la Lliga ACB, Tenerife, Unicaja i Joventut, quart, 5è i 6è, Kyle Guy en plan metralladora amb 5 triples. Que el Madrid s'ha situat líder en solitari després de guanyar la pista de l'Obradoiro sense Tavares, i que el Baskonia ha atrapat el Barça en el segon lloc, s'ha ventilat el Granada de manera molt clara. I a la Lliga Femenina, compte a l'eix, tenim l'Uni Girona molt tocat amb la ressaca europea. Avui, aquesta tarda, derrota clara amb molt males sensacions. Bernat Canut, a més, desqualificat, diu l'acte del partit per insultar l'àrbitre en partit contra el Jairis de Múrcia. Han perdut de 18, 58 a 76 en el dia del retorn d'Eric Surís. També ha perdut aquest migdia el Barça Sant Feliu a la pista del Gran Canària, 70-63. Ara mateix en la classificació de la Lliga Femenina, l'Uni Girona cau a la tercera posició, el Barça és 6è, per tant, a 6 jornades per al final de la Lliga Regular tindríem un Uni Girona Barça Sant Feliuenc a quarts de final, i el que diu la Seu, que el tornem a tenir per primera vegada aquesta temporada en zona de play-off. És el 8è classificat.
A veure si s'acaba així, i els 3 juguen play-off. Gràcies, Mundet.
Salut.
Vinga, adéu-siau. Ara seguim.
Tu diràs, amb Aleix Pariser.
Atenció! Ocasión Plus obre botiga a Lliçà de Vall, la nostra quarta botiga a Barcelona. I per celebrar-ho, llancem la baixada de preus més gran de la història. 5.000 cotxes amb descomptes de fins al 40%. Tan sols fins a final de mes. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa i Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte matí i tarda.
RAC1. Informació, actualitat, esports, entreteniment, al mòbil, a la tauleta, en podcast, en aplicació, en ràdio, RAC1. Tots som un. Amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
Ha arribat el dia. S'han acabat les esperes. Senyores i senyors, benvinguts a l'època de la immediatesa. Ei, que som al 2023? Emporta't ara el Suzuki S-Cross amb etiqueta Eco, tracció 4x4, càmera 360, últims sistemes de seguretat avançada i entrega immediata. Sí, sí, immediata. Nou Suzuki S-Cross.
RAC1 presenta la segona edició dels Premis DRAC. Torna el DRAC que reconeix iniciatives,
idees, projectes i persones que han fet millor la nostra societat.
En l'últim any, un jurat escollirà els guanyadors en 4 categories.
Veu de l'any, innovació, sostenibilitat, històries amb ànima.
I vosaltres decidireu qui s'endú el premi a la categoria Tots som un.
Encara sou a temps d'entrar a RAC1.cat per votar la vostra candidatura preferida i així optar a guanyar una tauleta electrònica.
Tornen els Premis DRAC.
La segona edició dels Premis creats per
RAC1. Tots som un. Amb el patrocini de CaixaBank, Kia, Fiat Assegurances i Unió Suïssa Joiers.
Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Evans, proveïdor tècnic oficial. Organitza Activity Experience.
Se sube también al podio junto a Fernando, que se mueve a un lado y a otro. Ve la bandera de cuadros, tercera posición para él. Que me bajen el suflé si quieren.
Yes, yes, mate, well done, that's P3.
Yes, what do you have done?
Fue un sueño cumplido porque, bueno, lo decíamos ayer, ¿no? Hace 8 meses nunca hubiese pensado que estaríamos luchando con Ferrari o con Mercedes y que hubiese estado en el podio en la primera carrera. Creo que hubiese dicho que no haríamos ningún podio en este 2023, ojalá en el 2024, pero la verdad es que se ha adelantado todo. El coche, hoy hemos sido el segundo coche más rápido en pista después de Red Bull, y creo que es una sorpresa para todo el equipo, así que hay que aprovecharlo, disfrutar el momento.
És Fernando Alonso, que avui ha pujat al podi en la primera cursa amb Aston Martin. Ha fet tercer l'Asturià, el Gran Premi de Bahrain, en l'estrena del Mundial de Fórmula 1, que comença igual que va acabar, amb el Red Bull dominant amb mà de ferro. Ha estat una cursa distreta i divertida que ha seguit, com sempre, el nostre home Fórmula 1, Álvaro de Mà. Hola, Álvaro.
Hola, Aleix, què tal? Bona nit. Sí, la vida segueix igual per Max Verstappen i per Red Bull, que han començat la temporada 2023 de Fórmula 1 igual que van acabar la temporada 2022, guanyant amb autoritat. Victòria pel vigent campió del món, sortint des de la pole position, i segona posició pel seu company d'equip, el mexicà Checo Pérez, que ha firmat d'aquesta manera el doblet de l'equip de les begudes energètiques. Tot igual a Red Bull, les coses, però, han millorat. I de quina manera? Per Fernando Alonso i pel seu nou equip, per Aston Martin, que han completat el podi en la tercera posició. Segon podi per l'equip Aston Martin, el número 99 de Fernando Alonso a la Fórmula 1, primer des de Qatar 2021. Han tingut sort amb l'abandonament de Charles Leclerc amb problemes mecànics quan el de Ferrari ocupava la tercera posició, però podi més que merescut pel bicampió mundial asturià, que ha lluitat i ha superat els dos pilots de Mercedes i també el Ferrari de Carlos Sainz. Pas endavant, important, espectacular, d'Aston Martin. El títol no serà l'objectiu realista per aquesta temporada, però ja han aconseguit el primer podi de l'any i la victòria número 33 de Fernando Alonso a la Fórmula 1, doncs podria estar també al caure. Just per darrere de l'Asturià, Carlos Sainz ha acabat aquest Gran Premi en la quarta posició. La propera cita, segona ja de la temporada, d'aquí a dues setmanes, diumenge dia 19 de març, a l'Aràbia Saudita.
Estarem pendents també. Gràcies, Álvaro.
Gràcies, Aleix, que vagi bé. Adéu, bona nit.
I abans de tancar, felicitem d'una banda el palamosí Adel Mechal, subcampió d'Europa avui de 3.000 metres als europeus d'Istanbul. Només l'ha superat la bèstia noruega, Jakob Ingebrigtsen, que fa dos dies també havia guanyat or als 1.500 i avui ha fet or als 3.000. I ha guanyat la medalla d'or als 800 llisos un gallec, Adrià Ben, que ha fet una cursa memorable. Per tant, dues medalles avui per a la delegació espanyola, aquests europeus d'atletisme d'Istanbul. I també títol pel Barça d'hoquei patins, que ha guanyat la Copa del Rei superant el Liceu a la final per 4-2, jugat a Calafell. 25è títol de Copa del Rei pel Barça. Aquesta tarda, Edu Castro, tècnic blaurana, ha passat pel Superesports i ha destacat sobretot el treball defensiu de l'equip i del porter Sergi Fernández, que ha estat l'MVP.
Els reis de la Copa són els porters. Si els porters estan bé, sobretot en el partit del Reus, i avui el Xens ha tornat a repetir una actuació excepcional. Això ens ha permet estar molt tranquils i allargar tant de temps al zero en el partit, crec que avui ha estat clau.
Edu Castro, doncs a RAC1, al Superesports, felicitats al Barça d'hoquei patins. I acabarem amb les portades. Hola, Arnau Pou.
Bona nit, Aleix.
Què tal? Per on va demà la premsa?
Doncs Mundo Deportivo titula 9-1 más líder, remarcant la distància que ha ampliat avui el Barça amb l'empat del Madrid al camp del Betis. I la portada veiem Rafinha i Koundé celebrant el gol del partit. El diari Esport diu adiós Madrid, on també fa referència a aquesta distància, amb la portada també per Rafinha, i trobem Festival Alonso, que ha començat el Mundial amb podi quedant tercer. L'Esportiu titula resistir té premi, després de l'expulsió d'Araujo, on el Barça ha jugat més de mitja hora amb 10, i la imatge la mateixa de Mundo Deportivo amb aquesta actuació de Rafinha al Camp Nou. Per part del diari Marca, diu suma i sigue, amb la imatge en portada del possible penal de Kessié en els últims instants de partit. I finalment el diari As titula Bajo Cero, amb la imatge de Benzema agenollat sobre la gespa després d'una nova punxada del Madrid a Lliga, que la deixa molt de cara a aquest Barça.
Doncs això trobareu demà a la premsa. Gràcies, Arnau.
Bona nit.
Fins ara. Gràcies també al Daniel Puntí Prats, a les vies de so i a tota la redacció d'Esports de RAC1. Demà tornem amb més ràdio esportiva aquesta setmana Champions.
Tu diràs.
RAC 1. Notícies. Agustí Serrat.
Bona nit, passant 3 minuts de la 1, l'Hospital Clínic desprograma aquest dilluns bona part de la seva activitat a causa del ciberatac informàtic que ha afectat el centre d'aquest migdia. Es mantindrà tota l'activitat urgent i d'hospitalització a totes les seus, però queden desprogramades les cirurgies electives, el centre d'extraccions i les consultes externes. A més, els casos urgents, com ara els infarts o els ictus, es derivaran a altres hospitals i s'ajornen les sessions de radioteràpia oncològica. Tant els professionals del centre com els de l'Agència de Ciberseguretat de Catalunya treballen contrarrellotge per recuperar la normalitat. Ara bé, es recomana no anar al clínic si no és imprescindible, i és que l'atac ha encriptat tota la informació dels servidors de l'hospital, dificultant molt la tasca dels sanitaris. Ho ha explicat a l'ACN l'infermera del clínic, Mireia Gómez.
No es poden accedir als historials dels pacients, tota la medicació i tot s'està tenint que fer en Afulgemap, no es poden pautar tractaments, tot ho han de fer els metges manuals, i un diumenge pues, només n'hi ha els metges de guàrdia que han d'atendre a tot l'hospital.
L'Agència de Ciberseguretat de Catalunya, com dèiem, està investigant ara l'afectació real de l'atac. Apareixen nous àudios de José Manuel Villarejo que posen data a l'inici del que es coneix com a Operació Catalunya. El Món.cat ha publicat les gravacions que daten del 27 de setembre del 2012, poc després de la primera gran manifestació sobiranista d'un 11 de setembre. Són d'un dinar en què hi participen l'excomissari, el director adjunt de la policia espanyola, Eugenio Pino, i també un altre membre destacat del cos. Tots estan d'acord que en cas de referèndum d'independència seria molt probable que guanyés és el sí.
El català és muy suyo. Nadie se va a poner a hacer números. Yo sí, a mí me pongo a hacer números. La gente va a votar en un voto
independiente. Sí, depende de cómo lo plantee la pregunta, pero es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque están convencidos de que...
Damos la pasta.
És per això que creuen que cal fer alguna cosa per frenar el procés i es posen d'acord per abordar el que anomenen Proyecto Barna, que s'acabaria convertint en el que coneixem com a Operació Catalunya. Més coses. El conductor, que ha tingut un accident aquesta tarda al Perelló, al Baix Ebre, passarà la nit a la unitat de cures intensives de l'Hospital Vall d'Hebron en estat crític per cremades greus. A l'accident hi han mort 3 adolescents de Camarles després que el cotxe on anaven hagi sortit de la carretera, hagi caigut d'un barranc de més de 25 metres i després s'hagi incendiat. El conductor, l'únic que era major d'edat, ha pogut sortir del vehicle, però els altres 3, d'uns 16 anys, han mort cremats. Els 4 joves viatjaven cap a Pinell de Brai a veure un partit de futbol. La Unió Europea ha pagat més de 50 milions d'euros en els últims 8 anys a funcionaris que ja no hi treballen. És un cas similar al de les llicències d'edat del Parlament de Catalunya. Segons publica l'Ara, els treballadors de les institucions europees poden cobrar part del sou sense anar a treballar 5 anys abans de la jubilació. Ara bé, per accedir-hi cal haver treballat almenys durant 10 anys a les institucions europees i només hi ha places reservades pel 5% dels empleats que es jubilen. A banda, els qui han de donar el vistiplau definitiu són els caps administratius. Segons dades del diari, el sistema es va començar a aplicar el 2015 i s'hi han acollit 309 treballadors. En mobilitat, a partir d'aquest dilluns, el govern reforça el servei d'autobús entre Vilafranca del Penedès i Barcelona, coincidint amb les obres del corredor mediterrani. Hi haurà un vehicle més d'Express.cat durant tota l'hora punta del matí, és a dir, de 6:45 i fins a les 9 del matí. I un últim apunt, perquè aquest dilluns s'estrena al Teatre Poliorama l'últim musical de Degoll de Gom, L'alegria que passa. És una versió contemporània d'un dels grans èxits de Santiago Rusiñol i serà l'última proposta de la companyia abans de fer la quarta i última reposició de Maricel l'any que ve. Després s'acomiadaran definitivament dels escenaris. I ara els esports amb Arnau Pou.
El Barça ha ampliat a 9 punts la distància amb el Madrid a la Lliga després de l'empat a 0 dels blancs davant el Betis al Benito Villamarín. És la màxima distància del Barça aquesta temporada. Els blaugrana que han guanyat per 1-0 al València en un partit on Ferran Torres ha fallat un penal i Araujo ha estat expulsat. Recordem que el central uruguaià no podrà ser-hi a Sant Mamés diumenge que ve. A la zona baixa de la classificació, l'Espanyol es queda 2 punts al descens després de caure per 2-1 contra el Valladolid, mentre que el Girona té 5 punts de marge després de la derrota del dissabte per 3-2 davant el Getafe. Encara en futbol, el Liverpool ha guanyat per 7-0 el Manchester United a Anfield. És la victòria més gran de la història dels Reds contra els Devils. En bàsquet, notícia que us avança a RAC1, els propietaris de l'Eurolliga debatran aquest mes de març l'entrada de Dubai a la competició a partir del setembre de 2024. Ara mateix el sentir majoritari és de donar una entrada a un projecte que suposarà una inversió de 150 milions d'euros en 6 anys i la multiplicació de la facturació de l'Eurolliga. Si s'acaba aprovant, Dubai tindrà equip fix a l'Eurolliga les properes 15 temporades i organitzarà la Final Four del 2025 i del 2029. Per últim, en motor, Fernando Alonso ha tornat al podi el Gran Premi de Bahrein, on ha quedat tercer i els Red Bulls han dominat amb Verstappen al capdavant, enduent-se a la primera cursa.
I pel que fa al temps, aquesta matinada tornarà a ser de ple hivern i reapareixeran les glaçades a pràcticament tot l'interior. A les valls del Pirineu seran fortes i fins i tot s'aproparan a la línia de la costa en alguns casos. El dilluns no ens portarà canvis per començar la setmana i es mantindrà el domini del sol. Només es combinarà amb alguns núvols poc importants i de bon matí amb algun banc de boira a l'interior. Això és tot per ara. Més informació al portal de notícies RAC1.cat.
RAC 1.
El que escoltareu a continuació és un petit resum d'alguns dels millors moments del Via Lliure d'aquest matí. I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que és entre plàcida i intempestiva, aquesta hora de quarts de vuit, en què tenim la impressió que tot està per construir, encara es pot fer qualsevol cosa, és una hora intempestiva per alguns dels oients que tot just estan desplaçant-se cap a casa, i plàcida per als que obriu un ull i ara des de la tranquil·litat de l'interior de les mantes o dels nòrdics podeu sentir la ràdio. Ens desplacem en un raconet que sabeu que ens agrada molt, que és un carreró empedrat de la ciutat que no hem volgut revelar mai de la geografia d'aquest país, d'aquest petit país, i és un carrer que té la peculiaritat que al final de tot, no és tan llarg, hi ha un edifici sense masses pretensions arquitectòniques ni massa artisticitat, i a l'interior del qual s'hi amaguen muntanyes de meravelles. I aquest edifici és la seu oficial del Bazar de les Sorpreses, on hi ha, com sempre, a la porta a punt d'obrir-nos l'Albert Berlegui. Què tal, Albert, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Xavi, com va tot?
La setmana bé? Tot controlat?
Sí, fantàsticament bé. Permetem abans que de començar amb les cartes i tot això, perquè efectivament encara tenim cartes que són del mes de novembre, però que havia una salutació molt, molt especial a una senyora que viu al nord de Londres, que cada setmana diu que ens escolta i que a través de la seva germana, que es diu Núria i que viu a Barcelona, em ho va fer saber aquesta setmana quan vaig anar a fer una conferència aquí al Museu d'Història. Aquesta senyora de Londres es diu Mercè Gibson, deu estar casada amb un anglès, el seu nom, cognom de casada és Mercè Gibson, sí. Tot i que amb ella li diuen Maria perquè allà de moltes Mercès no n'hi ha masses, llavors es fa dir Maria perquè més o menys no hagi de repetir el seu nom com 3 o 4 vegades. I diu que cada setmana ens escolta, que està encantada amb la secció i per tant, quan va venir la seva germana la Núria, aquesta setmana que ho va comentar, vaig dir, doncs mira, el diumenge començarem, si et sembla, amb una salutació molt cordial a la teva germana, la Mercè, que està des del nord de Londres escoltant-nos en aquest moment.
Doncs, si ens està sentint la Mercè, que sàpiga que té una opció de comunicació que ens encanta, que és la de la carta, que ens la faci arribar una carta al Bazar de les Sorpreses, que ens farà molta il·lusió, depenent de quina zona de Londres o del Regne Unit que sigui exactament on viu, ens farà molta il·lusió rebre-la. Perquè en continuem rebent, no? Hi ha cartes, sí, aquí dels oients, tot i que encara... Ho tenim encallat del novembre,
Ho tenim encallat de novembre. També és veritat que, home, ara pot fa un parell o tres setmanes que no rebem massa cartes, però pensa que, clar, en tenim com prop de entre 20-25 cartes encara per llegir. I les que agafem ara del Matasagells, doncs mira, una està data del dia 15 de novembre i l'altra el dia... a veure quin dia és. Mira, aquí la no posa, però també és de... Ah, sí, goita, novembre. No sé exactament quin dia posa, però també és de novembre. No? Mira, 18 de novembre. Vull dir que, no, la cosa està molt engrescada encara, eh? Vull
molt
dir bé. Que... Va, anem a procedir a obrir la primera, una carta d'una oient que ja ens ha enviat alguna missiva en alguna altra ocasió, és l'Anna Tomàs, des de Barcelona, des d'Horta, és una senyora que la primera que ens va escriure ho va fer amb una lletra molt gran, ella deia que tenia problemes de vista i llavors, clar, havia de fer una lletra molt gran perquè, bueno, diguem-ne, per entendre-s'hi, llavors efectivament ens envia un TIN A4 amb una carta molt curta que diu el següent: bon dia Albert i Xavi, sóc l'Anna, moltes gràcies, que bé que ho passo amb vosaltres, són 4 lletres per no activar el pluricocat. Perdó per la lletra, petons, Anna Tomàs, una de Gràcia que viu a Horta. I aquesta senyora és la que de tant en tant ens escriu, doncs això, per evitar aquest lament tan trist i tan ombrívol que és el pluricocat. I llavors també tenim una altra carta que ens arriba, mira, aquesta data del dia 15 de novembre, ens arriba des de Vilallonga del Camp, i extraiem, mira, és de tal Imma Vallvé, és un full d'Ina 5, d'un color blavós, i podem llegir el següent. Hola, bona nit, sóc la Imma i ja us heu imaginat que us escolto sempre de nit. Escriure-us ha estat una aventura. dues plomes que no funcionen, carai, el boli Vic que fa boletes, he pensat que tot plegat havia de fer servir el llapis amb el que faig els sudokus. No canvieu, anar a dormir amb vosaltres és fantàstic. Bé, de fet, diu, anar a dormir amb otros. Anar a dormir amb otros és fantàstic. Vilallonga del Camp, 9 de novembre del 2022.
Això és ben a prop del Morell, el tarragonès, o sigui que...
Correcte, fantàstic. Això mateix.
Fantàstic. No ens explica el motiu, de per què ens escolta la nit?
No, però suposo que, bé, pot haver motius d'insomni o d'horaris, bueno, el podcast, clar, és que ara la gent ens pot escoltar com vulgui, en directe,
sí, i a distàncies...
sent el valent, o de covards, que és escoltar el podcast, per entendre'ns, no?
I a distàncies que els que fa anys que ens dediquem a la ràdio encara ens sorprenen, no? El cas que ens arriba una carta des de Londres, o des de prop de Londres, i penses, mare de Déu, per això no va per l'FM, i no, i escolta, les coses estan canviant. Bé, recordeu que podeu seguir enviant cartes, estigueu on estigueu, si sou de l'estranger, doncs potser encara ens farà una mica més d'il·lusió, tot i que amb el servei de correus que hi ha a Espanya vés a saber quan arriba, igual arriba el 2024, doncs ho podeu fer. Com la resta dels oients, escolteu en qualsevol lloc de Catalunya o de l'Estat o en qualsevol punt del món, ens podeu fer arribar la vostra carta per explicar-nos el que vulgueu a través de l'adreça habitual del Via Lliure, que és el Basar de les Sorpreses, avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de la ciutat de Barcelona. I com sempre, el compromís és llegir-les totes per entendre i respondre-les una per una. Bé, jo ja estic a punt, per pujar al Berlegui Express, si et sembla.
Doncs mira, sí,
perquè
ja pots
anar... avui no hi ha bandereta? No.
Sí, bueno, de fet, aquesta bandera...
No la veia, sí. no la veia. Digues.
És una bandera, vaja,
no entenc,
molt...
Però no la conec,
Com es diu la d'allòs de les banderes? La vexologia?
Hosti, la ciència de les banderes.
Aquí una ciència de les banderes, ara m'ho miraràs i ara ho mirem. Mira, és la bandera oficial de Mongòlia.